Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola de nou a tots i a totes. Com esteu? Ja hem entrat a la primavera. Tant de bo sigui una veritable època de renaixement, que bona falta ens fa a tots. Tal com l'au fènix ho fa de les seves cendres, perquè nosaltres, vull dir, la humanitat, estem en cendres. Si no físicament, sí moralment. El vaixell va sense rumb, l'òpera i la bona música en general ens han d'ajudar a ancorar el vaixell i per això nosaltres fem la nostra petitíssima contribució setmana rere setmana per explicar-vos coses i donar-vos a conèixer música de la bona. Crec que avui serà un d'aquests dies perquè el que sentirem és força desconegut. No totalment, eh? Però el públic en general penso que poc ho coneix, o sigui que a parar orella. Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Thank you.
Doncs com ja us vaig dir la setmana passada, aquest programa serà el segon dedicat a les òperes on Cleopatra, la famosíssima reina d'Egipte, és la protagonista. 5 us en vaig presentar en el primer programa i 5 us en presentaré novament en aquest segon. El que hem sentit en començar han estat les dues parts de la sinfonia, o sigui, l'obertura, Spiritoso e Staccato, primer Allegro i després Grazioso, de Marc Antonio e Cleopatra, serenata per a dues veus amb libretto de Francesco Ricciardi i música de Johann Adolf Hasse, que es va estrenar a Nàpols a la residència particular d'un ric banquer el 1725 en els inicis de la carrera italiana del jove Hasse. Era la versió d'Ars Lírica Houston sota la direcció de Matthew Durst. Com dèiem, la serenata només té dos personatges, Marc Antoni i Cleopatra, que, i això ho he dit en nombroses ocasions, ja ho sé que em repeteixo, van ser interpretats per la contralt Vittoria Tesi, dita la Moretta, pel color de la seva pell, doncs era mulata, que va fer de Marc Antoni, i el castrat Carlo Broschi, més conegut com a Farinelli, que va interpretar la part femenina de Cleopatra. No ho sé a vosaltres, però a mi em continua sorprenent això que la dona fes d'home i l'home fes de dona. Curiós, si més no. La trama és pràcticament inexistent i ens presenta els dos amants després de la derrota d'Actium quan es preparen per morir. I això és tot, però la música és molt bonica, tal i com vàrem tenir l'ocasió de comprovar l'11 de novembre de 2018, dia en què la van fer l'Auditori de Barcelona per part de l'Acadèmia Bizantina. Johann Adolf Hasse fou un compositor alemany de naixement, doncs va venir al món prop d'Hamburg el 1699, però fou molt nòmada, començant la seva carrera a Brunswick, però passant molt aviat a Itàlia, on fou molt apreciat, però sobretot a Dresde, on fou el compositor de la cort electoral de Saxònia durant més de 3 dècades. També va treballar a Viena i va morir a Venècia el 1783, on s'havia retirat, amb la seva esposa, la famosa soprano Faustina Bordoni. Hasse fou un dels compositors més destacats del segle XVIII, però avui en dia està molt oblidat, i és una llàstima. I ara sentirem un altre fragment de Marc Antonio e Cleopatra, i és el duet final, Bella Etade Aventurosa, amb la mezzo Jamie Barton i la soprano Ava Payne.
Oh,
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Aviat a Roma es va formar un segon triumvirat per tal de governar la República, format per Octavi Cèsar, Marc Antoni i Emili Lèpid. Aquest grup va dirigir el bàndol dels hereus de Juli Cèsar en la nova guerra civil que va esclatar contra el grup dels assassins d'aquest. Cleopatra, no cal dir-ho, els va donar suport. Havent quedat vidu de la seva esposa Fúlvia, Marc Antoni es va casar per raons polítiques amb Octàvia, la germana d'Octavi Cèsar. I en el repartiment del territori romà, a ell li va tocar la part oriental, amb l'objectiu d'iniciar una campanya militar contra l'imperi part. No obstant, les relacions entre els dos homes forts de Roma es van basar sempre en la desconfiança, malgrat el lligam familiar. Val a dir que la pobra Octàvia feia tot el que podia per tal que germà i marit no es barallessin. Abans de tot això, l'any 41 abans de Crist, Antoni i Cleopatra ja s'havien trobat a la ciutat de Tars, a l'actual territori de Turquia, i es van convertir en amants. L'any següent naixia una bessonada, Cleopatra Selene i Alexandre Helios. I ara tornem, si us sembla, a la cosa musical, que és la que ens interessa més. Anem a França en ple segle XIX. Escolteu això. Era Violeta Urmana interpretant Cleopatra al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Viena, dirigida per Bertrand de Billy. El fragment era Largo Misterioso, Gran Faraón, Noble Lagid, i pertany a l'escena lírica per a soprano i orquestra La mort de Cleopatra, d'Héctor Berlioz. El text és de Pierre-Ange Vieillard i fou compost el juliol de 1829, la tercera de quatre cantates que ja havia, que va fer per aquest objectiu, per part de Berlioz, que aleshores només tenia 25 anys, per competir en el famós Prix de Rome, el Premi de Roma, que era una mena de beca que l'estat francès concedia a joves artistes de diverses disciplines, els quals anaven a residir durant un temps a Roma. Força compositors francesos el van guanyar. Berlioz mateix el guanyaria, però no el 1829, any en què el primer premi va quedar desert, ja que sembla que la seva música era tan audaç i innovativa que el jurat no la va acabar d'entendre. L'any anterior havia quedat segon. Sí, però, que guanyaria finalment el premi el 1830 amb la cantata La mort de Sar de Napal, que avui en dia no es coneix pràcticament, mentre que La mort de Cleopatra ha esdevingut una peça favorita de lluïment, tant per sopranos com per mezzos en les sales de concert. Paradoxes de la vida, oi que sí? A més, hi va intervenir la mala sort quan l'1 d'agost de 1829 la cantata s'havia d'interpretar davant el jurat. La soprano estava malalta i fou substituïda per la seva germana, que la va massacrar. L'argument no podem parlar d'acció, ja que es tracta d'un monòleg que ens remet als darrers moments de la vida de la reina egípcia abans del suïcidi.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Marc Antoni va deixar la seva esposa embarassada a Atenes i es va traslladar a Alexandria, la capital d'Egipte, on es reuniria amb Cleopatra, la qual el va ajudar a reunir l'exèrcit que li escatimava Octavi per tal d'anar contra els parts. Igualment, ell va complir el desig d'ella de desfer-se de la germana petita Arsinoe IV, que, tal com vaig explicar en el primer programa, havia estat breument reina i s'havia exiliat. Amb aquesta, Cleopatra s'havia desfet ja de tots els seus germans. Espavilada ella, eh? Sí, com sigui, la campanya de Pàrtia no va anar bé pels romans i Antoni va haver de retirar-se, havent perdut la quarta part del seu exèrcit, uns 30.000 homes. Com podeu veure, sempre ha estat escandalós com els poderosos han jugat amb la vida dels més febles, sense gaire remordiments. Passava l'època de Marc Antoni i passa ara mateix, la quantitat de joves russos que moren en el front ucraïnès per voluntat del seu sàtrapa. Però bé, més música, si us plau. J'ai versé le poison dans cette coupe d'or. He abocat el verí dins aquesta copa d'or. Seguim, doncs, a França. Era una ària de Cleopatra, de l'acte tercer de Cleopatra, òpera en quatre actes amb llibret de Louis Payan i música de Jules Massenet, molt característica d'ell, aquesta sensualitat que respirava aquesta ària. Aquesta òpera es va estrenar a l'òpera de Monte Carlo el 23 de febrer de 1914. Pòstumament, doncs, Massenet havia mort el 13 d'agost de 1912, sent Cleopatra la seva última òpera. Hem sentit la mezzosoprano Catherine Harris a la Nouvelle Orchestre de Saint-Étienne, dirigida per Patrick Fournillier. Enregistrament en viu en el Festival Massenet del 1990, festival que té lloc en la seva ciutat natal de Saint-Étienne, on va venir al món el 1842. Jules Massenet és un dels més destacats autors d'òpera francesa. Fou alumne d'Ambroise Thomas a París, i ell també va guanyar el Prix de Roma, passant 3 anys a la ciutat italiana. En retornar a França, el 1867 ja va fer la seva primera òpera per l'Òpera Comique, La Grande Tante. Va interrompre la seva activitat compositiva durant la Guerra Franco-Prussiana, en la que va servir en l'exèrcit. Les seves òperes més conegudes i representades són Manon, del 1884, i Werther, del 1892, que va estrenar a Viena. Altres obres seves importants són Le Cid, Herodiade, Don Quixote, Le Roi de la Horta, Thaïs o Esclar Monde. Professor de composició en el Conservatori de París, va tenir com alumnes a destacats músics com ara Gustave Charpentier, Reinaldo Hahn o Ernest Chausson. Gran melodista i orquestrador, la seva influència va arribar a una diversitat de compositors, tant francesos com italians. Pel que a mi respecta, és el meu operista francès preferit. I ara sentim una mica més de música de Cleopatra. Com tota òpera francesa, havia de tenir el seu ballet, oi que sí? Doncs no va ser pas una excepció i el trobem en el tercer acte. Sentim, doncs, una part de les danses Sirien, Chaldeen i Amazon. La història que ens explica l'òpera de Massenet és novament la de la relació de Marc Antoni amb la reina egípcia, història, com sabeu, que va tenir molt mal final. Després del seu primer encontre, el romà queda seduït per Cleopatra, amb la qual comença a viure en parella i negligint les seves obligacions envers la República Romana. Fins i tot, en tornar de Roma, on s'ha casat amb Octàvia per obligació política, continua la seva relació amb la seva amant. En un moment donat, Antoni rep la notícia falsa, ja sembla que sigui avui en dia això, de la mort de Cleopatra, i es suïcida clavant-se la seva pròpia espasa. Agonitzant, és portat a la presència de la reina, que veient-lo morir es mata igualment, amb la mossegada d'una serp verinosa que treu d'un cistell. Això és la Cleopatra de Massenet.
Parlem d'òpera.
Mentrestant, l'equilibri de poder a Roma, que penjava d'un fil, era a punt de col·lapsar, havent-se retirat l'èpit del triumvirat, Octavi ocupava tot sol el poder a la metròpoli mentre Antoni feia el cràpol a Egipte i reclamava que l'altre li envia soldats per tal de cobrir les seves nombroses baixes. Però el cunyat li va enviar quasi res. A més, la dona li va enviar. Antoni va veure de què anava la cosa, així que va repudiar Octàvia i la va facturar de tornada a Roma, ocasió que Octavi va aprofitar per desacreditar-lo a ulls del poble romà, que sobretot veia molt malament que Antoni estigués adoptant les costums corruptes orientals. Marc Antoni, amb finançament egipci, va anar a la guerra contra Armènia, aquest cop li va sortir bé. A tornar a Alexandria va fer manifestacions públiques repartint territoris entre els seus tres fills, seguts amb Cleopatra, i també considerant Ptolomeu Cesarió com el legítim hereu de Juli César, i finalment declarant trencada la seva aliança amb Octavi. Així, en finalitzar l'any 33 abans de Crist, Marc Antoni trencava amarres amb Roma. I ara presentarem una nova òpera que, no us ho creureu, per una vegada és una comèdia. Sí, sí, oblidem-nos de tots aquests amors romans i anem a veure la història sota un prisma molt diferent. No parlem ben bé d'una òpera, sinó d'una opereta vienesa en tres actes. Die Perlen der Cleopatra. Les perles de Cleopatra, amb llibret d'Alfred Grünwald i Julius Brammer i música d'Oscar Strauss, que es va estrenar el 17 de novembre de 1923 en el vienès Theater an der Wien. I us convido a sentir-ne un primer fragment.
Thank you. ägyptische Flirt, so ein Flirt, der was wert, der zum Dasein gehört. Ein pikantes, ein prickendes, schönes Equor, das wohl wird irritiert von uns Satz im Akkor. So was Plötzliches, das mir den Atem benimmt, was Ergänzliches, das mich so lange bestimmt. Ein Erlebnis, das auffüllt mein Herz bis zum Grund. Ja, ich glaube, da wär ich gesund. Mein Leib hat sagt, es sind die Nerven, ich lass ihn vor die Tiger werfen, will er nicht bald mir was verschreiben, wie man die Grillen kann vertreiben. Ich hab auch harte Amethyste, die wecken ungeahnte Lüste. Ich habe Novia schwarze Braune, die blind gehorche jeder Laune, hat Diamanten wie die Sonne, die Stacheln auf zu höchsten Wonnen, mit bläulich schimmernden Opalen beschwör ich aller Liebesqualen. Ich gehe keinen Schritt perfides, ich hab die neueste Mercedes. Ich kommandier des Meeres Fluten und mit den herrlichsten Valuten den ungefähr der Pyramiden. Und dennoch bin ich nicht zufrieden. Mir fehlt nichts als ein kleiner ägyptischer Flirt, so ein Flirt, der was wert, der zum Dasein gehört. Ein pikantes, ein prickendes, schönes Equor, das verwirrt, irritiert, wo man sagt, sie mag vor. So was Plötzliches, das mir den Atem benimmt, was Ergänzliches, das mich zu mir bestimmt. Ein Erlebnis, das auffüllt mein Herz bis zum Grund. Ja, ich glaube, da bin ich gesund.
De l'acte primer de les Perles de Cleopatra, el cor i cançó d'entrada Heil dir Cleopatra du grosse Königin. Amb la soprano Morenike Fadayomi, Cleopatra al cor del festival Lehar de Bad Ischl i l'orquestra Franz Lehar sota la batuta de Herbert Mock. Oscar Strauss, nascut a Viena el 6 de març de 1870 i mor a Bad Ischl l'11 de gener de 1954, es va treure la S final del seu cognom deixant-ne només una, per tal de no ser confós com un membre de la famosa dinastia musical dels Strauss, amb dues S's. Òscar era fill d'un banquer i, com a tal, va gaudir d'una bona infantesa amb el ronyó cobert. Entre els seus mestres de música hi trobem Brahms i Max Bruch, i fou precisament Johann Strauss II qui el va iniciar com a director d'orquestra en el teatre, que fou el seu principal terreny compositiu. Va compondre una cinquantena d'obres per al teatre, entre òperes, operetes i singspiels, començant el 1904 amb Els alegres Nibelungs, per bé que el primer èxit el va tenir el 1907 amb Somni de vals. Es va casar amb una cantant, Clara Singer, i durant els anys 30 es va passar per Hollywood, on va compondre música per pel·lícules. En produir-se l'annexió d'Àustria per part de l'Alemanya nazi el 1938, Strauss, que era jueu, es va exiliar. Primer a París, després a Nova York i finalment a Hollywood, terra que ja coneixia bé. No va tornar a Àustria fins a acabada la guerra, establint-se a Bad Ischl, no lluny de Viena, on va morir. Aquesta opereta, Les perles de Cleopatra, juntament amb Der tapfere Soldat, és una de les seves obres més conegudes. I deixeu-me dir, però el proper 16 de juny tinc una entrada per veure-la a la Comische Oper de Berlín. I ara una miqueta més de música.
Des heiligen Niles, willst du bei Damenmeister sein, musst du bei Küssen dreister sein.
Willst du ein Herz hier im Lande des Ramses von einer Dame und sie sagt, da haben sie's, dann nimm dich aber sehr in Acht, sonst wirst du noch ausgelacht. Denn hier im Land, wo einst lebt, am Enophis, hat jede Frau ohne X, ohne Ophis.
Gründlich in Memphis aufstudiert, wie man das Küssen praktiziert.
Hier an des heiligen Nils Katarakten schauen die Mädels, die mehrfach besagten, hier ist jeden hübschen jungen Mann ganz genau in der Nähe an.
Hier in dem Lande der Palmen und Hürten fragen die Mädchen, die mehrfach berührten,
was kriegen wir, was kriegen wir?
Ja, hier am Nil und bei den Pyramiden, da sind sie Mädels nicht so leicht zufrieden.
Willst du beglücken, Wilhelm mit der Tor, dann musst du schon von guten Eltern sein.
Am blauen Nil und bei den Pyramiden, da sind sie Mädels nicht so leicht zufrieden. Bleib ihr so aus, wenn jedes Krokodil.
Ja, wir haben hier bei den Pyramiden, doch sind die Mädel uns nicht so zufrieden, wenn sich mal ihr mal Flöbe spielt, ihr lacht aus jedes Krokodil.
De l'acte segon, la marxa egípcia Hier in dem Lande der Klassischen Styles. Amb Mikhail Zamenhof, tenor, com a príncep Beladonis, Volker Vogel, baríton, com a Pampilos, i un cor de sis donzelles. Cor, orquestra i director, ja esmentat abans. L'argument ens mostra com el príncep sirià Beladonis va a Egipte per tal d'emparellar-se amb Cleopatra, però en el palau el fan esperar i esperar i ell no entén com ella triga tant. Mentrestant arriba un missatger romà, l'oficial Silvius, que és l'amant secret de Charmian, dama de la reina. Quan Cleopatra el veu, el vol per ella i dissol dues perles en el vi que li ofereix. No obstant, la reina no queda satisfeta amb la nit que passa amb el romà i aquest, per protegir-se, s'uneix a una conspiració per matar la reina, conspiració que fracassa. Silvius és alliberat en el tercer acte quan arriba Marc Antoni, davant els encants del qual Cleopatra no es pot resistir i ell veu el vi on la reina ha dissolt una altra de les seves perles d'amor. I la resta és història.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Després d'una incessant guerra de propaganda, una banda i l'altra del Mediterrani, l'any 32 el Senat de Roma va retirar Marc Antoni els seus poders i declarar la guerra a Cleopatra. L'any següent començaria la guerra que tindria el seu desenllaç final el 2 de setembre del 31 abans de Crist, quan la flota d'Octavi va derrotar la conjunta de Marc Antoni i Cleopatra a la batalla naval d'Àctium, a Grècia. Els dos amants es van retirar cap a Alexandria, però Octavi no els pensava deixar tranquils. El juliol del 30 envaeix Egipte. Les legions d'Antoni van resistir durant un sol dia abans de desertar. El cabdill es va suïcidar el dia 1 d'agost, morint en braços de Cleopatra. Aquesta, per evitar-se l'humiliació de desfilar en el triomf d'Octavi a Roma, es va suïcidar també el 10 d'agost, o el 12, segons altres fonts. La tradició diu que es va fer mossegar per una serp verinosa, un àspid. Tenia 39 anys només. 18 dies després, el seu fill Ptolomeu Cesarió fou executat per ordres del vencedor. I aquí s'acaba la història de Cleopatra, de la seva dinastia i de l'Egipte independent. I ara introdueixo una última òpera. Es tracta d'Antoni en Cleopatra, òpera en tres actes amb llibret de Franco Zeffirelli, basat en Antoni i Cleopatra de Shakespeare, i música de Samuel Barber. Anem, doncs, a l'altra banda de l'Atlàntic. Aquesta òpera fou un encàrrec per inaugurar la nova seu del Metropolitan de Nova York, l'actual en el Lincoln Center, el 16 de setembre de 1966. Protagonitzada pel bo i millor de la lírica nord-americana del moment, Leontine Price, Justino Díaz, Jess Thomas, Ezio Flagello, Rosaline Elias i d'altres, amb molts personatges. Dirigia l'orquestra Thomas Shippers. L'òpera fou massacrada per la crítica perquè van trobar una gran divergència entre la complexa posada en escena, estil Zeffirelli, sense reparar en despeses, i el caràcter íntim de la música de Barber. Després de les representacions previstes, l'òpera fou cancel·lada i s'ha fet poques vegades més. Samuel Barber va néixer a Pennsilvània el 9 de març de 1910 i va morir a Nova York el 23 de gener de 1981. La seva música és molt refinada i en el camp de l'òpera no es va prodigar gaire, sent la seva més coneguda Vanessa, estrenada el 1958 en el Vell Met. Aquesta òpera de romans d'Antoni Cleopatra ens presenta escenes prèvies de la ruptura al poder de Roma i les posteriors a Actium, acabant amb la mort de Cleopatra per mitjà de l'àspid. I ara sentirem l'ària que Cleopatra canta abans de morir, Give Me My Rope, amb Esther Hines, Cleopatra, Catherine Coldrick, Charmian i l'orquestra del festival de Spoleto, dirigida per Christian Badea.
Oh,
Suposo que tots tenim al cap la imatge de Cleopatra amb els trets d'Elizabeth Taylor, que va protagonitzar en el pic de la seva bellesa la famosa pel·lícula homònima. Però sembla que la reina egípcia no era tan guapa com ens pensem, era força normaleta. Però segons Plutarc, el seu poder de seducció residia en la seva intel·ligència i les dots de conversa. Sembla, sí, que era molt culta i escrivia fins i tot tractats de medicina. I aquí acabem la nostra repassada de les òperes protagonitzades per Cleopatra. Una coseta només per acabar. El divendres 1 d'abril, l'associació A Pròpera, que encapçala el tenor i bon amic Marc Sala, presenta en el Teatre de Sarrià, a Barcelona, el concert líric Donna Innamorata, amb la soprano Sara Banyeres i el baríton Carles Daza, i Olga Kovikina al piano. A la nostra pàgina de Facebook teniu l'enllaç per conèixer tots els detalls, inclòs el programa, i com comprar les entrades. No us ho perdeu. I aquí acabem. La setmana que ve, un nou programa. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.